Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. La nostra convidada d'avui afirma que viure no és el mateix que respirar. Atrevir-se a viure és un esforç i un art. L'art de viure és trobar el valor entre allò més quotidià. L'alegria és valuosa, l'humor, l'esforç, la bellesa, diu. Ho barreja tot i ho injecta als seus dissenys. Saludem la Sílvia Manzana, benvinguda.
Gràcies, moltes gràcies per convidar-me.
Sílvia, Sílvia Manzana és la teva firma de moda, la sí. teva empresa, uh-huh. Però com és la Sílvia més íntima, la Sílvia del dia a dia?
És que el dia a dia meu em sembla que són 36 hores.
Pues el dia té 24.
Molt intenses, molt intenses. Jo penso que... Realment la meva feina del meu ésser no dista gaire. O sigui, tinc la sort de treballar amb alguna cosa que m'emociona. L'altre dia li deia als comercials, nosaltres no venem un producte, nosaltres fem relacions. I la relació més xula i més forta és la inspiració. Tu pots inspirar qualsevol persona que no la coneguis i es farà un vincle quasi sagrat. O sigui, el fet d'inspirar un altre et dona una entrada a la seva vida que va més enllà dels coneixements bàsics, no? D'on vius, on ets o tal. O sigui, el fet d'arribar al cor d'algú i utilitzant la roba, que és un medi de transport, no és un producte, és un medi de transport. I jo crec que tinc la sort de ser molt Sílvia Manzana a tot arreu.
Ja, escolta'm una cosa, de petita desprenies tota aquesta energia...
La pobra meva mare t'odria. La mare meva sempre em deia que per ella jo era com una feina doble. Va tenir-me a mi i va pensar, no sé si tindré més nens. Jo era un terremoto.
Ah, sí?
Sí.
I a l'escola?
També. Jo he estat sempre bastant diferent. Encara avui dia és curiós, a vegades, quan ens juntem els exalumnes,
sí.
fem troballes i tal, doncs jo quan era petita doncs anava... Jo em feia la meva roba. La meva mare era modista i jo m'anava al Ribas i Casals, que tenien aquelles taules de fusta brillants. Jo em fotia per allà baix i buscava els teixits i els hi feia a les dones i els hi feia combinacions. Doncs quan anava a l'escola em feia la meva roba. I una faldilla de texana de volants era encara record de troballes d'exalumnes. Te'n recordes quan la Manzana llevava aquestes faldes de volantes? O sigui, que encara...
Ja cridaves l'atenció, no?
Sí, o sigui, amb el fet de la roba, l'alegria... Jo crec que tinc molta sort d'estar viva. És molt xulo estar viu.
I escolta'm una cosa, com recordes tu la teva infantesa? Perquè, clar, moguda, ja intuïm que ho va ser, uh-huh. Tastaulletes, allò provant, sempre buscant, no se sap ben bé què. Com la recordes tu, aquesta etapa de la vida?
Amb molta imaginació. Jo crec que, de fet, jo sóc dissenyadora, però sóc realment una creativa de paraula. O sigui, per mi la paraula, a l'explicar quelcom, és fonamental. O sigui, jo vaig començar a parlar, jo vaig començar a escriure, vaig començar a inventar. Després tenia la meva germana, que és la meva... saps la història de Robinson Crusoe, que té el seu divendres? Doncs la meva germana sempre ha estat la meva companya de nàufrag. I me'n recordo que sempre ha estat inventant històries. I que la roba en si mateixa és una sinestèsia per mi, o sigui, és una història feta objecte. I que per mi escriure és fonamental, o sigui, jo crec que vaig començar a crear en el moment que vaig començar a parlar. Que va ser molt, molt aviat, vaig parlar molt aviat.
O sigui que tu de seguida, des de molt petita, ja et veus atrapada i fascinada per aquest món, que a més, pel que vas arribar a mamar amb la teva mare com a modista, no tenies dubtes que volies ser el que ets?
Mira, he estat moltes coses.
Sí?
De fet, sí. De fet, abans de tenir la meva pròpia empresa, vaig treballar com a responsable en una empresa molt gran, vaig estar de product manager, vaig moure'm amb el mercat, però saps aquesta sensació de trobar-te al carrer i veure la gent i veure-la com podries inspirar-la, no? A través de la paraula, a través dels vestits. Jo em pujo al metro i començo a veure la gent com podria anar vestida d'una altra manera, no? Ara et veig a tu i t'imagino de colors, per exemple.
Que guai.
Vas de gris, però no ets gaire gris, tu, eh? No. Avui vas camuflada.
Avui sí, perquè és que el dia acompanya, saps?
Clar, t'has mimetitzat amb el,
sí,
amb el temps.
Avui sí.
Sí.
Quina gràcia. Explicaves que tu vas començar treballant en una multinacional.
Sí.
Explica'ns una mica com han estat les diferents etapes en aquest camí que fas fins crear la teva la marca.
Vale. Jo començo, o sigui, jo crec que si em diguessin, Sílvia, tu quina paraula posaries al teu currículum? Vale? Jo crec que és curiosa. Curiosa i creativa. O sigui, a mi em fotis, jo sóc creativa. O sigui, amb una idea certa faria qualsevol cosa, saps? O sigui, clar, aquesta capacitat de crear la pots direccionar i la pots enfocar on tu vulguis. Uh-huh. Aleshores, vaig estar inclús amb el ram químic. Vaig estar venent productes de teixits, no teixits, per cert. Vaig estar en tenia clients que feien torres eòliques. O sigui, vaig venir de la indústria. Per què? Perquè a mi m'emocionava saber com es fan les coses. M'emocionava. Però sempre he tingut el punt de dir, vale, si això es pot fer així, o si m'ho diuen que es fa així, com ho podríem canviar? Com ho podríem millorar? I la capacitat creativa, que és el que jo els dic a les meves amigues i clientes, de que el vestir-se és un acte creatiu. Aleshores, dintre de tot el dia, podem ser creatius de moltes maneres. I va haver-hi un moment que em van dir, escolta, Sílvia, hem de ser creatius amb això, amb el camp químic. I com es pot ser creatius amb el camp químic? Doncs contactant amb la gent. I realment vaig tenir la sort de treballar per una empresa que em va ensenyar molt, em va ajudar molt també, i això li agraeixo molt, però va haver-hi un moment que jo necessitava tenir el meu propi aire, saps? La meva pròpia, diguem, el meu propi environment, com es diu això? L'ecosistema.
Sí.
Sí, un ecosistema.
Sí, el teu espai.
El meu espai. I aleshores vaig decidir sortir d'aquesta empresa després de 8 anys, i a part era una empresa que em va tractar molt bé, inclús vaig estar de consellera de direcció. O sigui, vaig arribar a un puesto molt, molt alt i molt xulo, però pensava que no era el meu camí. I vaig començar amb la roba perquè vestir-se és explicar una història, també. O sigui, tu ara vas de dia plujós, però hi ha moltes històries que es poden explicar a través de la roba. I sempre m'ha cridat l'atenció que la gent es miri de com es veu. Hi ha molta gent que es veu d'una manera i no s'atreveix, i aleshores com que es queda amb un raconet, no? Doncs em venia molt de gust fer una revolució de miralls, de gent que es miri, i sobretot dones, que es mirin i es reconeguin. I vaig començar amb una empresa molt petita que es deia Corazonadas, a Mac intercalada, que era el Corazonada com a pàlpit i el Corazón de Hades.
Sí.
Pues mira, que em vaig posar molt sucrosa, amb molt de sucre.
Però vas necessitar de fer alguna formació concreta per dedicar-te a aquest sector?
No. No, què va? O sigui, és molt fort perquè vaig començar amb la roba. Primer comprava i venia, i quan em vaig cansar de que tothom o copiés o trobés el mateix al mercat, vaig ja decidir fer el meu pas, la primera col·lecció, que es deia Esmorzar amb diamants, que era tot basada en la Audrey Hepburn. I vaig agafar la meva mare i li vaig dir, mama, anem a fer una col·lecció. Em diu, però estàs boja, si tu no se't dona bé, tot això. I amb ella, que em va ajudar amb la tècnica, jo ho tenia clar. Jo veig una roba i sé que pot sortir d'allà. I veig un vestit i sé si està ben fet o no. I aleshores vaig començar a dibuixar, vaig començar a formar-me, i aleshores ja em vaig convertir en la directora creativa de la meva pròpia marca.
I parlant de creativitat, quan se t'acut que el teu nom servirà per la teva pròpia empresa? Quan li poses el nom de...
Això és important, perquè vaig començar amb Hora Bruja. Després de Corazonadas va venir Hora Bruja.
Sí.
Que Hora Bruja és el nom d'un llibre que em van publicar. Jo bueno, soc escriptora, i aquest és el primer llibre que em van publicar, que ara encara ha de sortir el segon, eh? Ara,
que estàs preparant un segon llibre.
Sí, sobretot de poemes. Jo, la meva base d'escriptura, jo ser poeta, o sigui, la poesia em sembla que és una finestra a l'infinit fantàstic, o sigui, el traspàs de l'infinit a l'infinit, saps aquest pont meravellós? Crec que és com el pasillo de ladrillos amarillos, saps? Del Mago de Oz.
Mm-hmm.
Sí, realment, la poesia és una finestra a l'infinit. I aleshores, què passa amb això? Doncs jo escric i dic, jo vull que la roba sigui una manera de comunicar. o sigui, que sigui com un poema amb roba, amb cotó. I vaig posar-li Hora Bruja, però allò va ser un desastre. Perquè la gent no sabia si venia cartes del tarot o si venia gats negres o què era.
Suggeria altres coses.
Sí, i de fet aquí a Sant Cugat hi ha un moviment de...
Hora Bruja?
Sí, sí, sí.
Feminista?
Sí, sí, i es pensaven que era meu, que jo estic d'acord amb moltes coses, però no era meu. Amb la qual li vaig canviar d'Hora Bruja, vaig passar a Sílvia Manzana. I com tinc un nom així una mica curiós, perquè la gent em diu, però aquest nom és artístic o no? Dic, no, no, aquest nom vaig estar pometa des del primer moment de la meva vida.
La teva primera botiga l'obres aquí a Sant Cugat?
No, la meva primera botiga l'obro a Gala Placídia.
A Barcelona.
A Barcelona. Mm-hmm. Després obro a Sarrià, obro tres botigues, vaig obrint i tancant, eh? I després ja sí que començo a Sant Cugat. I vaig estar a Sant Cugat, a Vall d'Oreig, i després vaig obrir a Rossinyol, que no vaig tenir...
Al centre de Sant Cugat?
Sí, al carrer Rossinyol, que és xula la zona, però per una botiga de roba complicat. I ara estic a Doctor Galtés, que m'encanta.
Uh-huh. Quantes botigues tens ara?
Ara tinc la de Doctor Galtés i la de Riera, perquè vaig obrir també Sabadell. Però Sabadell vaig tancar perquè tinc un plan, Carme. Tinc un plan.
I no es pot explicar?
Bueno, passa, el pla però passa...
El pla el tens per Sabadell o per on
no,
el
no,
tens?
Sabadell vaig tancar. M'encanta, Sabadell, però vaig tancar
perquè...
No,
ho dic perquè t'estan escoltant ara,
Sí, sí, per això us estimo, No passa res. Però el fet és que jo crec que el futur dels creatius, almenys en el meu cas, no passa per tenir punts de venda. Passa per tenir punts de convocatòria. O sigui, el meu atelier, l'atelier que està aquí a Manel Ferrés número 15 de Sant Cugat, vull que sigui el cor del meu business. És a dir, tothom ofereix productes. Ara tenim una febre imparable de productes amb un sol clic. Tu vas a casa teu i pots comprar el que tu vulguis. Però tu pots adquirir productes, però mai podràs adquirir l'experiència de formar part del procés creatiu. Saps? Jo el que vull és que a la meva ciutat, que és Sant Cugat, pugui tenir un lloc de referència on no només agafar roba, provar-se roba, aprendre de l'estil, aprendre de la presència, que és fonamental, sinó que pugui formar part del procés creatiu. T'imagina't que vens a la botiga, que vull que sigui un showroom, i dius, ostres, si ves, aquesta faldilla m'encanta, però és que m'encantaria en blau, saps? Me l'imagino en blau. Doncs bé, vine amb mi i la fem juntes. Aquest és el projecte. Tinc moltes ganes de que...
I en quin punt està aquest projecte?
Mira, ara mateix, mira, avui inclús ha vingut una clienta que la saludo des d'aquí, que és meravellosa, que es diu Diana, que ha estat la primera clienta que ha tingut aquesta experiència de dir, vaig a l'atelier i d'allà surto ja vestida. Vale. Perquè, ara tinc moltes clientes que venen i es fan un traje a medida. Vale? Això és una altra cosa. Fer-se el traje a medida és que jo et faig un patró per tu. Però dels patrons que ja tinc disponibles, si tu ets una 44, te la faig. Te la faig al mateix preu que ja està a la botiga. No es tracta de fer molta roba, sinó es tracta de conèixer la gent i que la gent tingui Sílvia Manzana, la nostra marca, com a referència de dir tot el que vulgui, ho faig.
O sigui, a la carta.
A la carta, exacte.
A la carta.
A la carta.
De què et sents més orgullosa?
Ostres, quina pregunta difícil. Jo crec que em sento molt orgullosa de la meva fe. De la meva fe a la vida.
La teva fe és en la vida o...
La meva fe, tenir fe sempre ha de ser quelcom més superior a tu, perquè si no, no té raó la fe. Saps? Jo tinc, hi ha gent que li diu Déu, hi ha gent que li diu energia, hi ha gent... Jo li dic transcendència, la capacitat de pensar que la nostra vida està unida, tothom estem units per un, saps? Per una energia o un Déu, digue-li com vulguis, però que hi ha quelcom que transcendeix, o sigui que les coses que les hem de fer per un per a què, no només per un per què. D'això estic orgullosa, de la meva espiritualitat.
I què té a veure Sílvia Manzana amb el psicoanàlisi?
Ah, m'encanta. He estudiat tant psicoanàlisis. El psicoanàlisis vindria a ser com un mapa, saps? Un mapa que ens parla una mica de tot això que no veiem, no? El 85% de les coses i les decisions que prenem al llarg del dia no sabem d'on venen. 85%. O sigui, som com un iceberg, saps? O sigui, la punteta la tenim clara, però tota aquesta barrigota de gel que està dins del mar no la veiem. I jo volia tenir informació sobre aquesta barrigota de gel. I un dels mapes fantàstics per mi és el psicoanàlisis. Conèixer-te des d'aquest punt, saps? Trobar-te. I també em va molt bé perquè, o sigui, jo sempre dic que jo no vesteixo els cossos. A mi els cossos, la veritat que...
Les ànimes vesteixes.
Sí, les actituds, les ànimes. I amb això em ajuda molt a connectar, a no fer judicis, a observar, a escoltar. La psicoanàlisi és molt important per mi.
Al principi t'hem presentat amb una part que t'ho fas servir en el teu blog, per això te l'hem atribuït,
i
dius una sèrie de coses. A mi m'agradaria saber, de tot el que hem explicat, què és el que a tu et causa alegria?
A mi em causa alegria? Està parlant aquí, ara amb tu, per exemple.
Sí?
És que a mi em causa alegria... O sigui, jo l'altre dia li parlava a un amic meu, la veritat que és un tio molt maco, li deia que l'important, o sigui, que l'objectiu meu de tot el dia és estar alegre. Perquè estar alegre és que tu, la teva energia, la facis servir. L'alegria és com un acte necessari de la gent que tenim, que estem al costat bo de la lluna, no? Nosaltres tenim molta sort, molta. Llavors, jo crec que ens devem a ser alegres. L'alegria és una vibració molt elevada, com l'agraïment. L'alegria, l'agraïment, el sentit de l'humor. Jo vull estar aquí, saps?
I què et posa de bon humor?
Doncs de bon humor em pot posar inclús una dutxa calenta, eh? De bon humor em posen, ostres, veure el meu fill Lucas com pinta, o la Julieta que em ve... Jo tinc tres fills, la Julieta, el Lucas i la Sofia. Doncs cadascú et porta alguna cosa i em posa... M'encanta veure vides que ha ajudat a que vinguin aquí, com em sorprenen, no? Això em posa molt bon rotllo.
Però tot bon equilibri, diríem que es tracta de dues forces, no? Una de positiva i una de negativa. Què és el que no suportes?
Uf.
O que et posa de mal humor?
Sí. La traïció. La traïció no la suporto. Que la gent es quedi amb preconceptes, que la gent no pregunti, que ens cansem abans de començar amb una conversa, saps? Que diguem coses que no tenen res a veure amb nosaltres, que tot sigui pla, que es malinterpretin les coses i ens quedem amb aquesta malinterpretació, aquest autisme que tenim ara, no? De dir, este me ha dit això, no sé què. Però tu li has dit, tu ho has parlat amb ell, ho has intentat. Això em posa de mal humor. Això i els treballs administratius. No soc gens administrativa, soc un que t'ho diran les meves comercials, que encara hi ha nòmines que els has de fer signar. Jo, els treballs administratius són molt dolenta.
Sílvia, acabem. Com t'imagines a tu en el futur?
Doncs jo crec que m'imagino molt com estic ara, però amb més, a lo millor amb més repercussió amb el fet de que pugui ajudar a gent, saps? Que pugui fer que la meva feina tingui un sentit i que aquesta alegria es materialitzi d'alguna manera i fer escola. Jo tinc ganes d'això, de fer escola.
D'ensenyar.
Sí, molt.
Qui sap si d'aquí un futur, d'aquí un temps, veiem una escola de moda...
Bueno, ara comencem amb els cursos que ara es diuen estilisme energètic.
Ah, sí?
Sí, perquè li he posat aquest nom una mica rebombori, no? Perquè la gent es pregunti, què coi és això? Doncs que parla més de la presència, que la presència és la imatge encesa per l'actitud.
Jo crec que ho podem deixar aquí.
Perfecte.
Ho deixem
aquí. M'ha encantat parlar amb tu.
Perfectament. Te'n vas amb la mateixa energia que has arribat?
Més encara.
Doncs encara queda dia. Quan arribi ja l'hora de posar-te al llit, deus quedar morta.
La veritat és que em costa molt dormir, eh? Em costa molt apagar el cervell. En plan, vinga, va. Va, l'última bombeta.
Doncs s'ha de fer, de tant en tant.
Un plaer.
Sílvia Manzana, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Bé.
Gràcies a tu.
A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Més espais de restauració i més variats. Un clàssic que no falla mai, però són els italians. La pasta i la pizza són els grans protagonistes, tot i que cada vegada tenen més èxit productes com les focatges o les pinces. En una línia similar, clients i restauradors reivindiquen cada vegada més un servei pròxim i de qualitat. Per fer que s'alineïn tots aquests factors, no sempre és fàcil, però sembla que Sabadell sí que ho és. Després de tenir Il Figlio dell'Emiliano, una de les millors pizzeries del món, segons The Best Pizza Award 2024, ara ha arrencat amb força un nou negoci familiar, el Virutas. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda, i per conèixer una mica més aquesta essència de Virutas, avui tenim en Joan Gregori, un dels fundadors aquí, doncs, en aquest espai situat a Via Massaguer.
Hola, bona tarda.
D'on surt aquest projecte? Perquè ara, parlant una mica amb tu, m'has comentat que surt d'una cervesa. Què porta aquesta cervesa i cap a on condueix, no, fins a arribar a aquestes Virutas on ens trobem ara?
Doncs aquest projecte neix de que, bueno, jo durant 7 anys vaig estar en el món de la carnisseria, aquí al centre de Sabadell, amb mi germana, i les clientes de la carnisseria, pues, constantment era tallar amb el pernil dolç de Virutas, tallar amb el pernil salat de Virutas, i, bueno, i arrel d'aquesta paraula, jo porto molts anys en el món de l'oci nocturn i de la restauració també, i amb el meu marit, l'Alberto, vam estar parlant de, hòstia, i si muntem un projecte Sabadell amb les Virutas, sobretot el pernil dolç, perquè és un pernil dolç molt especial, i si creem alguna cosa al centre a Sabadell, un córner amb unes torrades, amb un pernil dolç de Virutas, amb uns... Bueno, que a més és divertit perquè Virutas en català no existeix, és en Senalls, el que passa que ha estat molt instaurat aquí, crec que al centre de Sabadell, o a Sabadell es diu molt, i arrel d'això, quedant amb la Ruth, que és una altra de les fundadores, i el seu marit, l'Albert, fent, pues, les bromes, i muntem, i fem, i les torrades, va sorgir la idea, perquè avui en dia les redes socials, que són tan importants, vèiem que la focaccia venia molt a Barcelona, el que és el producte italià. I nosaltres, amb el nom de Virutas, amb la meva idea inicial i amb moltes xarles, va sorgir fusionar, pues, les dues coses, no? És a dir, el tema italià que venia cap aquí, el que és les focaccies, més la meva experiència en la carnisseria i, sobretot, on estem instal·lats, no? Que és el centre de Sabadell. I arrel d'aquí vos va sorgir aquesta idea tan meravellosa.
Exactament, perquè mirant ara una mica la carta es veu molt ben reflectit, no, el que comentaves ara, de tots són focatges, i moltes, doncs, porten pernil dolç, el que comentaves ara al començament, a Virutas, no? Com per exemple la duo o la duo o trufada, no? La trufa també és un dels ingredients top ara mateix, doncs, aquí a les cuines, doncs, mediterrànies. Aleshores, vau obrir a finals d'octubre, passats aquests mesos una mica, quina ha estat la rebuda?
Doncs mira, estem molt, molt, molt contents, la veritat. La percepció que tenim de la gent quan surt és que es sorprèn molt, perquè molta gent es pot pensar que és un simple entrepà i no és per res així. Són uns pans especials amb una maceració especial, i llavors la gent es sorprèn molt, sobretot del producte que hi va dins de la focaccia. Com tu deies, no? Al final la idea venia d'aquest pernil dolç, és un pernil dolç natural, com el pernil de gla és pernil de gla, tot està mirat amb molta cura, i llavors la gent sorprèn de la, sobretot la fusió dels productes, no? També hi ha una altra història, no? Per exemple, tenim la focaccia de pollastre rostit amb prunes i pinyons. Aquesta història ve de la meva mare, quan jo era petitó, a mi els ossos no m'agradaven, trobar-me ossos a la carn, mi mare em feia aquest plat, me'l desmenuzava, no? Me'l donava com com tot barrejat, sense ossos ni res, i d'aquest record meu de la infància, en honor a mi mare, no?, i aquest plat tan català d'aquí, de Nadal, doncs vam fer aquesta, que es diu l'Avet, i la veritat és que és de les focatges més vengudes, i a més, el que et dic, la gent queda molt sorpresa i molt contenta, vull dir que estem molt contents.
Em sorprèn, no?, el fet, aquesta delicadesa, el fet de cuidar tant els detalls, no?, i buscar, doncs, tant aquesta personalització, no?, que intenteu dotar les vostres focatges. Una mica, ara mateix, tu diries que la majoria, doncs, de restaurants, no?, o bars, bueno, al final la restauració actualment té tant en compte aquests detalls, o al final et presenten una focatxa trufada o un mortadel amb burrata i al final doncs no miren tant la qualitat o els detalls o l'elaboració una mica. Tu diries que aquest és un dels vostres trets diferencials?
Jo crec absolutament que sí, però jo crec que això ja va inclús amb el nostre tarannà, és en com som el Joan, l'Alberto, la Ruth i l'Albert. És a dir, a part de que nosaltres no volem... ens volem diferenciar, perdona, de que no sé com expressar, però sí que és veritat que no trobo els llocs que es cuidi tant el producte com el client. És a dir, la diferència, jo crec que de Virutas, el que sorprèn molt la gent també és lo proper que som nosaltres amb el client i com els fem sentir com a casa, no? Llavors jo penso que cuidem tant el producte com la gent que entra aquí dins i volem que es senti a gust. I sí que és veritat que jo, que porto molts anys en el món de l'oci nocturn sobretot i de la restauració, menys però també uns quants anys, trobes molta fredor en segons quins, en quins llocs. I el que dius tu, no?, el que no cuiden el detall. Al final prefereixo invertir una mica més en el producte de qualitat, encara que el guany sigui una mica més baix. Però crec que és el consolidar el client, no?, el que la gent vingui i digui, home, aquest lloc es nota que cuiden el producte. Encara que ells s'hi guanyin menys, perquè pot ser que sigui així. Però per mi és molt important que la gent surti feliç d'aquí. Al final, anar a sopar fora, o anar a ballar, o anar... tot el que sigui oci o disfrutar, és estar bé i estar a gust. Llavors, si nosaltres, que som els que ens encarreguem de fer aquesta feina, no ho sabem fer, doncs anem malament. Vull dir que això és el que a nosaltres, a les Virutas, és el que ens pesa i els que ens fa seguir endavant i que volem que la gent vingui i disfruti d'un bon moment i d'un bon plat.
L'experiència, al cap de ja fer, no? Aquest servei que comentaves ara, el feu vosaltres? Vull dir, al final, aquestes dues parelles, els quatre fundadors de Virutas, esteu, per exemple, a sala, esteu servint, esteu a la cuina, o teniu, doncs, tasques més administratives o més burocràtiques?
No, totalment estem involucrats. Sí que és veritat que cada dels quatre tots tenim les nostres feines, però intentem al màxim possible estar presents en el negoci, i sobretot ara al principi. Tenim la gran sort de tenir un equip de treball molt maco, jove i emprenedor, que és el més important, i molt implicats amb el negoci, se l'han fet sentir com si fos d'ells, però nosaltres, no et parlaré d'horaris perquè no ve el cas, però els quatre estem involucrats al 100%, és a dir, ens ho hem fet de manera de repartir-nos per entre setmana estar uns, al cap de setmana estar uns altres, cobrir-nos quan podem, però no, estem totalment implicats, i sobretot perquè si no ho fem nosaltres, no podem ensenyar als que vinguin a darrere nostra, no?, com volem el producte i com volem entregar-lo.
En línia una mica del que comentàvem, de cuidar, doncs, el producte, el client, en la societat en què estem i també en el temps en què estem, creus que cada vegada, doncs, això es té menys en compte, o, per exemple, que cada vegada hi ha més grans plataformes, grans franquícies, no?, que al final, doncs, no tenen en compte aquests detalls amb el client, o inclús que potser no es miren tant el personal, no?, que bueno, al final, doncs, no miren tant el vessant, doncs, més personal, sinó que potser es fixen més en l'econòmic, no?, o el comercial.
Bueno, és una pregunta molt oberta, és a dir, jo crec que hi ha moltes contestacions. Jo crec que cada sector i cada restaurant o cada local té el seu públic, i ja la pròpia marca s'enfoca cap a un públic del que estàs parlant tu, no? Crec que molta gent pensa que no mira aquest tipus de tracte, vol dir, me'n vaig a un d'aquests marques grans o franquícies grans, però després I com que els és igual, no? Bueno, vaig allà, però després sí que es queixen de si no tenen un bon tracte o no està personalitzat. I em dono compte aquí al Virutas que hi ha molta gent que pugui pensar això, que ve a un restaurant, que perquè al final una focatxa i uns platets, que per cert, et comento que a part de focatxes fem pinces i platets, eh? Vull dir que fem altres coses que focatxes, i es dona compte que quan ve aquí després valora aquest tracte. És a dir, gent que potser no ho pararia a pensar, o bueno, vaig a un lloc i vaig més per feina i tal, però llavors es nota molt quan tractes a la persona i li dones carinyo, perquè al final no deixes de donar-li carinyo i estima aquella persona i tractar-la bé, es queda sorpresa de que en un lloc com un restaurant es pugui rebre aquest efecte. Això sí que m'en dono compte.
Mm-hmm. I ha estat difícil tirar tot aquest negoci endavant?
Aviam, sempre que et poses davant d'una envergadura així, doncs sempre hi ha una mica de por, però difícil no, perquè crec que som quatre persones, a més, les que ens hem ajuntat, en les que tenim una certa edat ja, estem de 40 cap amunt, tenim experiències laborals cadascun al seu sector, i crec que a més som persones que som vàlides o confiem molt en nosaltres, que crec que és un tema important, i sobretot saber que, o pensar que ho estem fent el millor possible. Llavors, difícil no seria la paraula per mi, i crec que parlo pels meus companys i els meus socis, crec que és més por, bueno, no, quan tens aquests nervis de funcionarà, encaixarà, la gent li agradarà. Però com que estem veient que la resposta és bona, pues estem contents i estem feliços.
Objectius a curt, mig termini, una mica, doncs, cap a on voleu dirigir, no, tot el tema de les virutes i també, doncs, no sé si hi ha plans com de futur, una mica.
Home, sí, ens agradaria moltíssim que la gent pues, apostés per aquest producte i que poguéssim expandir-nos una mica, no? De dir, pues, mira, si pots muntar el de Sabadell i ens poguéssim anar a Terrassa o Sant Cugat o no, Déu dirà, no? Al final tampoc saps, però bueno, la idea sí que és aquesta, no? De que intentar créixer, però res de forma forçada, eh? És a dir, jo crec que les coses no s'han de forçar, crec que les coses s'han de fer de veritat i s'han de sentir, i no per... I sé que sonarà el millor que vull quedar bé, i no és el cas, però no per diners ni per... ni per, no sé com dir, per egos, no? Egos falsos que al final no et porten enlloc. Jo el que vull és que si això s'ha d'expandir, que sigui ben fet, que a la gent li agradi, que sigui perquè la qualitat no la baixem, que no, perdó, que no ens venem al millor postó i que sigui alguna cosa de veritat.
Doncs molta sort, Joan, que vagi molt bé.
Doncs moltes gràcies.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Soc l'Adrià Salinas, del Prat, i la meva recomanació cultural és Drive to Survive. Drive to Survive és una sèrie documental que segueix les emocionants temporades del Campionat Mundial de Fórmula 1. La sèrie ofereix una mirada darrere dels bastidors, mostrant els pilots, equips i les seves dinàmiques a mesura que competeixen per guanyar el títol mundial. A través d'aquestes converses íntimes, tensions d'equips, estratègies d'equips i moments clau de les curses, la sèrie destaca les pressions, conflictes i estratègies que defineixen aquesta competició d'alt nivell. Hi ha 10 capítols per temporada. Aleshores hi ha 10 equips al Mundial de Fórmula 1, és a dir, cada capítol parlarà d'un equip, seus pilots, com s'organitzen un cap de setmana de curses, etc. Normalment, els capítols solen durar d'entre 35 minuts com a mínim i màxim 50 minuts depenent del capítol. I podeu veure aquesta sèrie a Netflix.
I'm tired of watching television. My PlayStation also tired of watching me lose.
The sun doesn't shine for me on these rainy days. I don't know what to say.
What to say?
In this fucked up situation, I'll try to be happy anyway. I know that I have to stay, but in the end,
I wanna travel like Han Solo, like Han Solo. I wanna catch a plane to Disneyland. I really miss when we used to get out, but in the end, I just wanna go to Apollo,
go to Apollo.
I wanna get drunk with my best friends. I really miss when we used to get out, but in the end,
I really, really miss my mom.
I'm so sick and tired of drama. I don't wanna wear pajamas. I think I'm going banana.
Cause
I'm so sick and tired of drama.
A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
Hacer gritar a todos los mudos. Quita las pastis de la boca. Roba las miradas de todo el mundo. Y te hace llorar cuando te toca. Sube cada noche una foto en toques. Ella no es de boca, pero madre si la toca. Y siempre en sus ojos hay una mirada. Tiene una cara de loca. 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 Loca.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
I avui a l'Espai de Cultura anem de concert i ho fem amb la periodista musical Lorena Montón, que acaba de publicar Mi Diario de Conciertos, llibre que presentarà aquest dijous a les 7 de la tarda a l'FNAC Triangle. Saludem la Lorena Montón i també a la nostra companya Rocío Gómez. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Hola, bona tarda. Com esteu?
Hola, Lorena. Escolta'm una cosa, explica'ns com sorgeix el llibre de Mi Diario de Conciertos. No sé si té a veure amb aquesta passió que tens per la música.
I tant que té a veure. Ah. Perquè al final el que he fet és recopilar, no?, totes aquelles coses que he anat aprenent durant els anys que porto sent fan, anant a concerts. Doncs jo ara tinc 40. El meu primer concert va ser amb 5 anys, imagina't. Oh. Però, sí, bueno, em van portar, també ho haig de dir,
Coll,
els meus pares.
I aniries a Coll, no? Perquè, si no, què deuries
sí,
veure?
Sí, va ser el parc d'atraccions de Montjuïc, que ja no existeix, però allà es feien concerts i em van portar a veure Hombres G.
Mira que bé.
I I bé, doncs, aleshores després ja he anat jo desenvolupant els meus gustos musicals i als 12-13 ja vaig començar jo a anar a la meva, no? Així que bé, hi ha moltes cosetes que jo m'he adonat que la gent desconeix, perquè després m'ho venen a preguntar a mi. Escolta, Lorena, tu que vas a tants concerts, com haig de comprar les entrades? Quanta estona abans haig d'anar a fer cua? Em serveix portar l'entrada feta amb un screenshot o una captura de pantalla o puc o l'haig d'imprimir? Aleshores, hi ha moltes d'aquestes qüestions que dic, ei, anem a posar-les en un llibre i que ajudi a la gent també a organitzar-se i a gaudir del concert a tope.
O sigui que el que presentes o presentaràs és, de fet, com una mena de manual?
Sí, sí, té una part... Bé, el llibre està dividit en dos, Hi ha una part que és més didàctica, que és aquesta guia on dono consells, explico també, per exemple, quines són totes les persones que estan involucrades a l'hora d'organitzar un concert, perquè, clar, nosaltres veiem a l'artista, però allà hi ha gent de tot, de producció, de so, escenografia, qui s'encarrega de l'hospitality, que això és tota la part que hi ha al backstage, que, bueno, perquè estiguin els artistes còmodes i no els hi falti de res, la seguretat, que també és molt important, tant detectar-la com saber protegir-te tu perquè no et passi doncs qualsevol cosa que després no puguis gaudir de l'experiència del concert. També explico doncs, què fer, per exemple, si et trobes amb el teu ídol, perquè doncs, bueno, aquestes coses passen. A més, ara que hi ha tota aquesta nova moda dels meet and greets, que són unes trobades amb els cantants abans de que comenci el show, tu pots pagar una entrada i et dona accés a veure'ls i a saludar-los. I clar, hi ha molta gent que es posa nerviosa, que diu, ara què faig, què dic, què puc fer i què no puc fer. Aleshores ve una miqueta d'explicació, no?
Això és una mica com el túnel del terror, no? No toquis, no cridis. Seria una mica alguna de les recomanacions, no? Perquè de cop i volta estàs davant, ara sentíem els Backstreet Boys, no? Estàs davant ara que feien gira en el Meet and Greet, que per cert, les entrades, als concerts, cada vegada són més cares, cada vegada s'inventen més que si el meet and greet al front stage i no sé si tu també consideres, Lorena, que es posa difícil, no? En els concerts, sobretot de les macrogires, no és apte per a totes les butxaques.
No, i fixa't, mira, tot just ahir van sortir a la venda les entrades per la nova residència que faran els Backstreet Boys a Las Vegas, a l'Esfera, aquest nou recinte circular que van estrenar els U2, i clar, hi havia una prevenda per fans, no? Però els preus, jo vaig accedir al moment i bé, doncs, 210 euros les entrades de pista, d'acord, però sé que hi ha fans que han pagat més de 1.000 euros. I dic, a veure, això és una bogeria. Sí que és veritat que als Estats Units fa ja molt de temps que està funcionant el tema de les entrades en preu dinàmic, és a dir, l'algoritme detecta, l'algoritme, que no sabem encara qui és, però el senyor algoritme detecta quan hi ha molta demanda i va pujant els preus. Aleshores, quan més gent vol aquella entrada, més puja el preu. I això s'ha doncs, contagiat, malauradament, no només a Europa, sinó també aquí, al nostre país. I això fa doncs, que sí, les entrades pugin de preu, la gent es torni boja, perquè al final, doncs, fixa't que s'estan començant fins i tot a donar facilitats de pagament. Tu pots fer quotes per pagar una entrada. I és com, a veure, un moment, ens estem tornant bojos? O sigui, hem de pagar una entrada per un concert en tres tandes?
És una bogeria, sí.
Clar, és un tema del negoci, de com està funcionant la indústria, i jo crec que en algun moment, tant artistes com fans, ens hauríem de plantar i dir, un moment, no jugueu amb nosaltres, saps?
A més, Lorena, t'hem tallat que estaves explicant que el teu llibre té dues parts, no? La primera, que és aquest manual, però la segona també és una mica interactiva, oi?
Sí, sí, sí. La segona part del llibre està feta doncs, per guardar records, de tots els concerts que anem i bueno, les que som una mica nostàlgiques i ens agrada apuntar a mà, no? Tots els detallets, no? Aleshores hi ha unes fitxes on pots posar doncs, a quin artista vas a veure, la data del concert, tot per omplir, no? Quin tipus d'entrada tens, amb qui aniràs, com et desplaces, com arribes, perquè clar, potser te'n vas a un altre país a veure o una altra ciutat, a veure aquest cantant que t'agrada, no? Pots apuntar també, fer una previsió de despeses, perquè, bueno, doncs clar, que aquesta afició barata no és, i t'has de fer un pla d'estalvi si, a més, no només vas a la teva ciutat, sinó que vols anar a una altra, no? També pots guardar les entrades físiques, aquestes polseretes que et donen per accedir, com tu deies, a les diferents zones on es distribueixen les entrades, que si Front Stage, que si Golden Circle, que si Early Bird, perquè a més totes tenen aquests noms raros i en un principi no saps ben bé què volen dir. I també aquestes els confeti que tiren, saps? Tot el que és una miqueta de record físic, poder-ho enganxar en aquesta part, en aquestes fitxes. I també calendaris, per poder-te planificar i saber, a veure, tinc tot juliol atapaït de concerts, potser que mirem entrades per un altre mes. I així, doncs, a simple vista puguis tenir clar i ben organitzat quina és la teva vida i la teva planificació musical.
Lorena, tu que has fet acompanyat artistes en gires internacionals, per exemple, els Backstreet Boys, que crec que has fet una trentena de concerts últimament, pot ser?
Sí, de la darrera gira.
Déu-n'hi-do, sí, tu potser sí que has de fer el pla aquest de pagament, perquè clar, tants concerts són molts diners, però el que et volia preguntar és si últimament has anat a algun concert que t'hagi decebut, que tu tinguessis moltes ganes, que doncs, has comprat una bona entrada, que has estat preparant-te pel concert i has arribat i l'artista no ha donat la talla.
Ai, sí, ja em sap molt de greu dir-ho, perquè és un artista que a mi m'agrada molt, però l'estiu passat vaig anar a veure Luis Miguel, que, bueno, jo tots els concerts que ha fet aquí al Sant Jordi he anat. És un tio que té una veu impressionant, que s'està 3 hores cantant, i jo no sé què li ha passat, però en aquest cas l'entrada era 4 cops més cara del que jo havia pagat l'última vegada, que va ser fa 6 anys, vull dir, no et parlo de fa 20, saps? Jo entenc que han pujat els preus, però tant. I després la seva veu, que bueno, no sona com abans, no sé què li ha passat, vale? Però és que a més, no interactuava amb el públic. Jo encara estic esperant a que digui buenas noches Barcelona o adiós, gràcies.
Amb els mariachis sí que interactuava. Mis mariachis sí que ho deia, però pobra, és veritat que jo estava en aquell concert que era un regal i anava d'acompanyant i hi havia gent que era molt, molt fan, però és veritat que doncs, ell anava una mica preu fet, no? Hi havia el show que començava i acabava i era cançó, però és veritat que no interactuava. Dèiem que ets periodista musical i has entrevistat a gent molt, molt potent, i en aquest sentit ens agradaria saber si hi ha alguna persona que se't resisteixi o alguna entrevista que vulguis fer i encara no hagis pogut fer.
Doncs mira, m'agradaria molt entrevistar o al Paul McCartney o al Ringo Starr. Jo que sóc tan seguidora, defensora i estudiosa del fenomen fan, entrevistar un dels Beatles, imagina't, és un somni fet realitat, no? I bé, sí que hi ha molts artistes que m'hauria agradat entrevistar, però que ja no hi són, com el George Michael o la Whitney Houston, que són els meus grans ídols, i bé, doncs no, això ja no podrà ser, però bé.
Però, bueno, escolta,
els Beatles encara tinc oportunitat.
I d'aquestes entrevistes que has fet amb artistes internacionals, tens alguna anècdota així que sigui sucosa, que es pugui explicar?
Es pugui explicar... Bé, mira,
quan has dit que es pugui explicar, vol dir que n'hi ha unes quantes que no es poden, no?
Hi ha coses que, com a periodista, tu sabràs que es diuen off the record, i això vol dir que tu has de guardar. Però mira, sí que és veritat que amb el Dave Gahan, el líder de Depeche Mode, me'n recordo que estava presentant un projecte en solitari amb una altra banda, no amb els Depeche, i clar, des de l'agència, des de l'oficina de Londres, doncs, eren molt meticulosos, no? Sobretot no li preguntis pel tema de les drogues, no li preguntis per coses polèmiques, no parlis tota l'estona de Depeche Mode, vull dir, pensa que està presentant un altre disc, no? Vale, perfecte. Total, em toca fer l'entrevista. Escolta, el senyor va ser tan agradable, tan obert, que de sobte ell mateix em va començar a parlar de la seva època quan es drogava, que ell mateix no s'aguantava, que frases com a mi m'haurien d'haver posat a la presó, jo no hauria de caminar sol pel carrer perquè sóc un perill, no suportava la meva dona a l'època en què em drogava, i jo deia, ostres tu, vull dir, que consti que no sóc jo la que està punxant, però sí, no?
I tot això, aquesta informació més sensible, després t'ho censures per publicar-ho o tires milles?
No, jo tiro milles en el moment en què és l'artista qui està parlant, a no ser que jo rebi una trucada de l'oficina. Al contrari, tot el contrari, va ser penjar l'entrevista, a més era un Zoom, era per videoconferència, i hi havia una persona de Sony allà que estava vigilant, no? I em va trucar la persona d'Enllaç a Espanya i em va dir, Lorena, t'haig de felicitar perquè amb el periodista anterior ha estat superborde, i jo ja patia perquè no fos borde amb tu, i dos, m'han trucat de l'oficina que estan encantats amb l'entrevista. Dic, ah, doncs pues, gràcies.
Quina satisfacció, clar. I escolta, tens entrades ara ja, en els mesos que venen, no? Ens agradaria saber si tens entrades per festivals, per concerts, una mica també per nosaltres saber què és el que vindrà.
I clar, mira, jo t'explico. A veure, així proper em ve Marwan, que fa la seva gira de celebració d'aniversari i portarà a més altres col·laboradors. Estarà aquí al Paral·lel 62, no, o a l'Apolo, ara no ho tinc clar, perquè ja em barrejo els recintes. Tinc entrades per anar a veure a Robbie Williams.
Molt bé.
A Miguel Bosé, a Los Pecos, qui més? Sergio Dalma, vaig anar la setmana passada, el dia 14.
I què tal, bé?
Que va ser meravellós. Sergio Dalma és, o sigui, ell és tremendo. Jo, a part de que sóc fan, també ho haig de dir, li vaig portar un dels meus llibres, a més, li vaig signar, és supermaco. I clar, pensa que jo estaré presentant demà el llibre, com tu deies, a la FNAC del Triangle, que és on ell em signa a mi els discos. I em va semblar com una cosa molt maca, no? A qui més vaig a veure? A Sil, el cantant nord-americà. A l'Starlight, de Marbella. I ara m'acabo de comprar tres entrades per anar a Las Vegas a veure els Backstreet Boys. I després, doncs, festivals. A mi m'agrada molt el Love the 90s, perquè m'ho passo superbé amb tota allà d'artistes, que si a mi estaves peligroses, OBK, John Secada, Marta Sánchez, vull dir, és un popurri de viatge en el temps, i a més presentat per Fernandisco, que és un
gran galerà. A més, un altre viatge en el temps, no? Escoltar-lo i poder-lo veure, sí. És una persona que ha fet molt per la música d'aquest país.
Sí. Així que res, aquests tipus de festivals són molt guais, jo els recomano sempre. De fet, vaig al de Barcelona i al de Madrid, imagina't. Perquè jo sóc així, vull dir, si una cosa m'agrada, doncs
Lorena,
si puc repetir, repeteixo.
Has de fer una guardiola per anar a tots aquests concerts, que si abans parlàvem del preu de les entrades, mare meva. O sigui, les vacances són concerts. Això,
tu tens entrades, Carme, per algun concert?
Jo t'he de dir que sóc a l'antítesi de la Lorena. Sóc, no he anat a concerts.
No?
No. Ja t'explicaré. Al març... Ja t'explicaré el per què.
Ah, ja m'ho explicaràs. Al març ja recomano que compreu entrades pel 40è aniversari de Coque Maya, que serà conciertazo.
Petits concerts, sí. Grans macroconcerts, no. Ho sento, és així, però és una qüestió molt personal, molt personal. Deixeu-me que, abans de marxar i acomiadar la Lorena, molt ràpidament, 30 segons, explica'ns com anirà la presentació que tindrà lloc a l'EFNAC a les 7.
Aquest dijous.
Sí.
Doncs, què passarà allà? Bueno, doncs parlarem del llibre, explicarem una miqueta com va néixer la idea, què és el que s'explica dintre, i a més, doncs projectaré algunes imatges on, espero no penedir-me, surt la Lorena més petita, amb la seva història com a fan, perquè també la gent entengui, no?, d'on ve aquesta passió per la música i sobretot per viure-la en directe, no?, per conèixer els meus ídols i poder gaudir d'aquesta experiència musical, ja sigui sola o acompanyada, que jo sempre ho defenso. O sigui, que
molt
qui vulgui, que vingui, que és entrada lliure.
Doncs a la Lorena la veureu en acció. Gràcies, Lorena. Gràcies, Rocío. Que vagi molt bé. Bona tarda.
Bona tarda. Adéu.
Bona tarda.
Adéu-siau. I aquí acaba aquest Connectats. Demà més, a les 4:03. Adéu-siau.